Senyores i senyors, a Ràdio Sió tindrem una festa a la qual estan vostès convidats.
Com a anfitriones, el primer que farem serà parlar-vos de tu a tu, ja que l'objectiu d'aquest moment radiofònic és gaudir i passar-ho bé.
Esteu convidats a descobrir secrets d'estil i del món del protocol.
Us portarem al backstage dels esdeveniments més glamurosos.
Parlarem de famílies reals i de tradicions internacionals.
I a més, us donarem pautes i consells perquè brilleu en els vostres esdeveniments, tant si sou anfitrions com convidats.
L'etiqueta per a aquest esdeveniment? Un gran somriure.
Senyores i senyors, sigueu benvinguts a la secció Secrets d'Estil, amb Elisabet Vicenç. La vida està feta per celebrar-la i avui, aquí a Radició, a això volem dedicar la nostra nova secció, Secrets d'Estil, que fem amb la col·laboració de, en aquest cas, la Gramuntina i també Event Business Strategies, la Elisabet Vicenç. Hola, molt bon dia, Elisabet.
Bon dia, Meritxell.
Benvinguda aquí a Ràdio Sió per tal d'inaugurar aquesta nova secció que un cop a la setmana farem per tal de compartir amb els nostres oients tots aquests secrets d'estil pensats per tal de fer de la nostra vida un lloc més bonic, més habitable, no? Que faríem sense les celebracions, els esdeveniments i el fet de compartir amb els altres els petits plaers, les petites joies o celebracions de la nostra vida. Aquesta secció la farem un cop per setmana, de moment, perquè tenim moltíssima feina a fer i molt per explicar, i els nostres oients jo crec que descobriran coses realment molt interessants relacionades amb l'estil, amb les celebracions, etc. Tot aquest món que engloba aquesta vida, podríem dir, més en societat. No sé si et sembla bé començar avui una mica parlant pròpiament del que és un esdeveniment, perquè avui en dia ho tenim molt clar, però potser al llarg de la història no sempre un esdeveniment públic ha sigut igual o ha suposat el mateix, no?
Bueno, de fet, al llarg de la història tot ha anat evolucionant, és a dir, tots hem evolucionat, les persones hem evolucionat, les cultures han evolucionat fins a arribar al dia d'avui. És a dir, l'home no ens deixem d'adaptar, no?
Sí.
Si busquéssim el que és un esdeveniment, és a dir, el 1973, si anéssim a buscar el que deia la Real Acadèmia Espanyola, inicialment un esdeveniment deia que era un hecho que podia ocorrir o no. Clar, ocorrir o no.
És molt ambigu, això, no?
Era molt ambigu, però era així. Però, clar, evidentment, el que és la indústria dels esdeveniments i aquest creixement de cara a les empreses privades i tot, canvia les organitzacions. I, clar, i això també fa que hi hagi aquesta necessitat de reconèixer més aquest fenomen econòmic, no?, que s'estava generant als anys 70. I llavors treuen aquest segon significat, la Real Acadèmia Espanyola, que llavors ja és una mica més el que avui en dia coneixem, que ja un esdeveniment és un aconteixement que prèviament ha estat organitzat. I des de sempre, és a dir, queda clar i al llarg de tota la història que qualsevol esdeveniment, qualsevol ritual, qualsevol cosa que fem, neix d'aquesta necessitat que tenim les persones de viure aquestes noves experiències, buscant aquest intercanvi o aquest moment social, tècnic o professional.
Per tant, ens situem en aquest concepte, el fet de qualsevol cosa que fem, el que hem dit abans, de cara a socialitzar, de cara als demés,
Sí, és a dir, per exemple, els primers esdeveniments, és a dir, si anéssim a tipus d'esdeveniments, un dels més importants és el social. Ja des de la Bíblia ja et fan patent que l'home busca aquesta companyia de la gent que s'assembla amb ell, no? Sigui per celebrar les alegries, sigui per compartir aquests moments de tristesa. El Plató deia que l'home tenia, sabré dir, apetitus societatis, és a dir, aquesta gana de societat, ¿vale? És a dir, que ningú en tenia que no formessis part d'una tribu, d'aquest rol familiar, no? És a dir, la gent, per sortir endavant, és a dir, sempre necessitaven doncs, aquesta companyia. I és aquest, l'objectiu és aquest, compartir, formar part d'algun clan. I està clar que els esdeveniments socials, a diferència dels altres, si una cosa tenen, és a dir, un cumpleaños, una boda, hasta un enterrament, és a dir, tots són esdeveniments socials, el que està clar que aquí no tenen cap tipus de fi econòmic. Aquesta seria la diferència d'un esdeveniment social als altres que podem veure més endavant com podrien ser els comercials.
Fixa't, i permet-me que obre un parèntesis, que ara més que mai, després d'haver passat 2 mesos i escaig confinats, aïllats socialment dels nostres respectius, crec que ara té més sentit que mai que parlem de, o que fem aquesta reflexió entorn d'aquesta necessitat que tenim, com deies, d'estar en societat, de pertànyer a algun lloc, d'aquest contacte social, no?, que tant ens ha faltat durant aquests dies, que hem intentat suplir amb noves tecnologies, però que ens ha faltat realment, perquè ens hem estat confinats, no?
Bueno, jo crec que el tu a tu, per molt que ara la tendència són esdeveniments híbrids, moltes conferències, i les empreses s'aniran adaptant, és a dir, a fer conferències, reunions, videoconferències i tot, jo crec que aquest tu a tu, aquest pell a pell, el mirar-te una persona a la cara, el saber si t'està somrient o no, que amb una mascareta no ho veus, per exemple, no? És a dir, aquesta impersonalitat, jo crec que necessitarem igual tornar a reunir-nos. Serem més persones o menys? Ens deixaran ser més o ens deixaran ser menys? Però jo crec que això, aquesta base, ve innat amb nosaltres i no ho perdrem. Però de totes maneres, jo crec que també el Covid té aquesta part positiva, és a dir, ens ha obligat a tots a parar i jo crec que a reflexionar bastantes coses i apreciar aquest dia a dia. Vull dir, no sé si després parlem de la importància que té el celebrar, doncs jo soc partidària de celebrar-ho tot. I això no vol dir fer un gran esdeveniment, que ens estem gastant molts diners, no. Les petites coses. I s'ha de celebrar que tenim un nou èxit, que hem aconseguit, que hem tret doncs, aquesta graduació. Jo no ho sé, vull dir, les petites coses també s'han de celebrar. I ni que sigui després de mirar, m'agafo la banyera, me la fico amb sals Epson, me fico unes gotetes d'essència i em dedico un moment per mi, no? És a dir, aquests moments jo crec que és molt important que tots els tinguem perquè ens pugi l'autoestima i hem de ser, és a dir, amb aquests cicles d'inici, de continuïtat i de final de moments i d'etapes de la vida, hem de ser, jo crec que hem de ser més conscients.
Doncs molt bones reflexions, com dèiem ara, que en època d'aïllament social de coronavirus no hem pogut compartir precisament aquestes celebracions. Deixa'm tornar al coronavirus, però perquè has apuntat una cosa, no? Això ens ha canviat d'alguna forma i potser ara es fan reunions, trobades socials, celebracions en format híbrid. Això vol dir que fa uns mesos no es feien, ara es fan i, per tant, com has molt bé apuntat al principi d'aquesta secció, d'alguna forma sempre estem en constant evolució i també aquestes celebracions, aquesta vida social també evoluciona. Podríem anar una mica enrere per tindre una mica de perspectiva de com han anat evolucionant aquestes trobades, aquestes celebracions, aquestes activitats organitzades?
Sí, sí. És a dir, vull dir, mira, amb la història s'encarga realment de treure'ns tots aquests dubtes. Mira, si mirem, és a dir, tot el que puguem trobar documentat els primers esdeveniments que ja estan a la Bíblia, és a dir, amb uns documents bíblics de l'Ezequiel, és a dir, aquest primer origen és a la ciutat fenícia de Tire, és a dir, una ciutat del Mediterrani. Llavors, allí comencen a fer alguna referència. Però el que ja comença a ser una miqueta més important o hi ha més documentació seria ja a l'antiga Grècia, la ciutat de Delfos, que ja es va començar a celebrar el que serien les primeres fires. Vale? Llavors, aquestes ja tenien una freqüència anual i van sortir de manera espontània, és a dir, va ser tot molt com a la marxa, eh? Vull dir, però bueno, van tenir la necessitat o disme, no sé com en diria, una llei natural, no? De unir el que és aquesta oferta i aquesta demanda. I sempre, ja t'ho dic, sota la base de connectar entre individus. És a dir, en aquest cas seria doncs, un intercanvi doncs, comercial, no? Llavors, aquí ja comencen a parlar, vull dir, en llatí, de lo que en deien ells feriae, que seria, que significa vacances, és a dir, imagina't, visitar una fira per ells era anar de vacances. És a dir, imagina't si els era agradable.
Sí, com ha canviat el significat, fins a dia d'avui, eh?
Sí. És a dir, que ja era per celebrar, és a dir, celebraven doncs, això, la venda d'aquests béns o d'aquests serveis que oferien o d'aquests intercanvis fossin de la manera que ells treballaven. Si continuem a Grècia, escolta, podem recordar, vull dir que això és més conegut, la importància de l'oci i del temps lliure amb la cultura i la religió i els esports, amb els Jocs Olímpics. Tota la gent de la regió es desplaçava per anar cap als Jocs Olímpics, a la ciutat d'Olímpia. ¿vale? I feien peregrinacions religioses per anar també als oracles de Delfos i de Dodona. Vull dir que això són coses que la història ens ho ha anat ensenyant, que potser ens han passat desapercebudes, vull dir, a nivell, cada dia ens passen desapercebudes, però sí que hi eren, és a dir, ja tenien, ja començaven a fer, ja tenien esdeveniments puntuals que els donaven molta importància, fossin religiosos, perquè ja veurem que també la religió ha estat molt important en tots els anys, no deixaven de tindre poder, no? Llavors, doncs, aquests Jocs Olímpics a la Grècia. Després, si continuem ara que parlàvem de fires, és a dir, després també hi ha un altre, que aquí també es pot anar veient l'evolució, també hi ha un altre vocable, que es deia expositió, que és el que abans que era exponer. Val? És a dir, només se feien el que eren mostres. Llavors, més endavant, això ja ho canvien, i fira ja vol dir que ja fiquem també aquesta venda. És a dir, el que passaven de ser exposicions, i de fet avui en dia també ho tenim, és a dir, tenim exposicions de producte on no hi hauria venda, o el que sí que s'entén com a fira-fira, que es barrejaria amb, bueno, ja, bueno, es barrejaria, s'aniria a buscar aquest origen, doncs, de fira, d'aquesta vacança, d'aquestes vacances d'abans, és a dir, d'aquesta celebració, però amb aquest intercanvi de productes i de serveis, val? Que és el que dèiem, és a dir, hi ha d'haver una mercaderia pel mig. Bueno, ja veus que una fira i una exposició és la manera més perfecta d'una transacció comercial.
Bé, clar, es fa.
I des de tota la vida.
Sí, sí, es fan bon humor, amb alegria, no? Sí, sí.
Clar, i després si anem mirant bons grecs, doncs, també els romans, òbviament, tot això d'aquí, que també els venien d'aquella època, ells, els romans, van fer un gran imperi, ho van estendre per tota Europa. Vale? I, bueno, dels romans, doncs, bueno, l'imperi romà, si anéssim buscant la història, qui no sap, qui no coneix que feien unes famoses bacanals?
Ah.
Vull dir, sí que són esdeveniments que, bueno, era la seva cultura, eren les maneres de celebrar i de comunicar. Vull dir, per exemple, les bacanals, els mateixos sacerdots, ells mateixos cuinaven la carn en presència dels convidats i es feien banquets i aprofitaven per fer aquests rituals de sacrifici o per fer bodes o festes. I, a veure, sobretot no hem d'oblidar que això eren gent ja que tenien un cert nivell, els que ho podien fer, que no està ètic. I se servia per demostrar una certa autoritat. No?
Mm.
De fet, a nivell de fires, ara tornant potser una miqueta més enrere, el Carlomagno, que era ja uns de... Vull dir, que creia que era dels millors mitjans de comunicació comercial, el que era una fira, ells ja a la Carta Magna hi havia una clàusula a qualsevol habitant podia anar per tot el territori i estava lliure de trànsit sempre i quan fos per viatjar de fira en fira. És a dir, era un salvaconducte que tenien. Pues això són curiositats, doncs, de la vida que hem anat evolucionant.
Clar.
Després també, si anéssim mirant, hi ha uns escrits, ha trobat uns escrits de les primeres celebracions d'aniversari.
Des de quan? A veure.
A veure. Sorprendràs.
Sí?
Sí. Pues mira, els faraons d'Egipte, una vegada reuneixen l'alt Egipte malvaig, comencen a celebrar, a fer aquesta celebració d'aniversari amb aquesta unió.
Uh-huh.
És a dir, també, en aquest cas també era una demostració de poder. Avui en dia un aniversari, bueno, almenys que sigui un aniversari empresarial, que tu ensenyes que la teva empresa ha fet uns 25 anys, uns 50, uns 75, bueno, o vestiran, un 100, no? Però vull dir que llavors si puguem dir que tenim una empresa consolidada, és una celebració d'aniversari, bueno, també és important, fem el primer anyet, el segon, el tercer, per això també és important celebrar. Doncs mira, seria des de l'Egipte.
Clar, en aquella època només devien celebrar aniversaris els que realment tenien temps de comptar-ho, perquè no, la gent naixia i no crec que importés molt.
Ja, però bueno, era més també per marcar el seu territori, és a dir, jo sóc el poder, jo sóc el déu, jo sóc a l'Edat Mitjana, jo sóc el rei, estic a la noblesa, tu ets un camper...
Sí, un camperol, sí.
Un camperol, vull dir, tu estàs a baix, jo estic a dalt a la piràmide, no?
Sí, sí.
I també van vinculat, vull dir, van vinculat el poder, el clero també ha tingut, també està bé, el clero també tenia poder, també tenien, doncs, aquesta gent que els servia, és a dir, que tot això d'aquí va bastant lligat, i també un punt que està molt lligat, a part de la transacció, el que seria econòmica, també està molt lligat a la gastronomia. I avui en dia, qualsevol àpat o qualsevol cosa que fem, qualsevol festa, està molt lligada amb un punt gastronòmic.
Sí.
D'acord? A l'Europa mitjaval, per exemple, demostrava que tenies un benestar polític i moral, i allí es discutia o es ficava, amb un esdeveniment d'aquestos, amb aquestes trobades, es discutia pues, el que ells pensaven, d'acord? ¿Vale? Ni que decidiguessin que després et cremaven a la foguera, perquè veig bruixa, però discutien amb aquestes trobades i ja allà començaven a tindre el que seria la primera taula principal, que sempre si vas a una boda sempre tens normalment la taula presidencial dels nuvis, d'acord? I les altres al voltant, que tenien menys rellevància, doncs això ja comença el que seria a l'època mitjaval. El senyor feudal tenia la taula principal i els altres doncs, ja tenien aquestes taules, m'entens una mica, ja hi havia també nivell. I es comença a marcar tota aquesta diferència.
Exacte, sí, sí. Aquí es veu una mica el format més actual,
sí. Saben distàncies, eh? Hem anat adaptant aquestes coses. No sabem el per què, però les hem anat, m'entens, com són tradicions que han anat evolucionant, però que nosaltres ja les hem anat adaptant també a la nostra societat. A l'edat mitjana també la ciutat luxosa de Constantinople va fer construir un saló especial per fer grans festes. I, com a curiositat, tot el que es va servir allí, tot el menjar que va servir, que va ser un banquet de 318 padres del concili, el que es va anomenar el concili de Nicea, tot es va servir amb vaixella d'or. És a dir, imagina't si ja li donaven importància. Tot el menjar es va servir tot amb, bueno, imagina't, fer un saló impressionant, nou, per grans festes. Això és de les primeres construccions doncs, que es troba. Òbviament, el clero, l'església i tot han tingut poder, perquè la nostra història és cristiana i tot, i si seguim amb l'església, al segle XII, em sembla que va ser el pare prior, sí, al segle XII, ja va fer-hi un banquet al rei Lluís VII de França que li va servir 56 carns diferents.
Carai.
És a dir, que ja es volien lligar, és a dir, el poder, l'església tenia, sabia que, bueno, que els mandataris, els que tenien els reis, els que tenien poder, havien d'anar lligats, és a dir, havien d'anar de la mà d'una i entre ells mateixos, doncs, ja feien també aquest intercanvi, pues, gastronòmic, però clar, com a pactes, com a, bueno, ens fem amics, no? És a dir,
sí.
Ja d'això. I, de fet, posteriorment, el papa Clement va fer un banquet en honor al nou papa, que ja va ficar nou serveis amb tres plats cada un.
Carai.
Et dona a pensar? Pues,
tres plats cada un, quasi que m'atreviria a dir que és el format actual d'un menú diari.
Sí. Eh? Pues sí. Això evoluciona la nostra costum que tenim ara, és a dir, dels tres plats, un primer, un segon i un tercer.
Doncs mira, bueno, ve d'aquí.
Això ve del segle XIV, imagina't.
Si és que no m'he inventat res, eh?
No. I si parléssim d'altres països que surten una mica, bueno, que ja no estan de la nostra cultura, per exemple, els Estats Units, que això, i això ho podem veure a les pel·lícules, vull dir, perquè avui en dia això sí és fàcil, tenim les tribus natives americanes feien també moltes cerimònies, vale? Amb els seus déus i per demanar el que necessitaven, i llavors també feien un banquet cerimonial que es deia potluck, per festejar bodes i sobretot per festejar aquests relleus tan importants com era el jefe de la tribu. És a dir, gastronomia, poder, ensenyar, m'entens, qui som, tot això d'aquí va com bastant lligat durant la història.
Una bona taula, bueno, eh?
Sí. Una bona taula, un bon menjar, un bon vi, després sí. Un bon vi, qui diu que no?
Sí, sí.
Després d'un bon vi, o de, més aviat de tota la botella d'un bon vi, qui diu que no a lo que
proposes? Exacte, sí.
Doncs va per aquí. Un dia que parlem de gastronomia, després veurem que això també es va... Tot això també té la seva evolució i un personatge que també a nivell social va implementar canvis en tradicions culinàries i de la manera de servir va ser que això ja anem cap aquí, el 1960, la Jacqueline Kennedy.
Ah, però no t'ho hagués...
Ja tindríem un personatge que el dia del mes que parlem d'algun personatge, algun dia parlarem d'ella.
Ho farem, eh? Això, ja que avui és la primera secció, ho expliquem, no? Parlarem de moltes coses relacionades i també de grans personatges que han deixat la seva petjada, no? Doncs, per exemple, em deies això, eh? En el món de l'estil o en el món d'aquesta organització, eh?
Doncs sí, o personatges que realment són rellevants, vull dir, a nivell de protocol o gent que són... o dominen tant que són purament perfectes. Ja.
Nosaltres
ens costa més de poble, ens costa, però hi ha gent que realment tot això ho fa en un art.
Bueno, jo crec que és simplement de poble no, no, hi ha gent que ho té com innat, eh? Hi ha gent que neix amb un estil, amb una cosa, que és que no saps com d'on li surt, però li surt.
Doncs,
molt bé.
Bueno, això seria més com a parlant del que serien aquests esdeveniments doncs, socials, no? Més o menys una mica d'aquesta miqueta evolució. Però com a comercial, és a dir, com a esdeveniment esdevenimental, com podem conèixer avui, llavors ens anem una miqueta més cap aquí, més cap a l'era moderna. Ja anem cap a la revolució industrial.
A la revolució industrial, ens situem?
Sí, ara sí, ens anem cap a això. Anglaterra, és a dir, el primer que, com a supermacroesdeveniment, no? Anglaterra necessitava, estava en un punt que necessitava mostrar el potencial comercial que tenien i conquistar nous mercats. Llavors ells fan lo que la idea, que després, bueno, va ser aquesta fira que això va fer el príncep Albert d'Anglaterra. Vale? Llavors ells en aquell temps em van dir la gran exhibició de treballs industrials de totes les nacions. No, no era molt marketingià, la veritat.
Sí.
No, no era molt marketingià, però sí que això ja va ser el 1851 i, bueno, la gent els va costar, eh? La gent li deien l'Expo de Crystal Palace. Per què? Perquè, doncs, ells van fer un pavelló totalment amb 900.000 peces de vidre. I van fer tot un pavelló de vidre. Vale? Va haver gairebé 20.000 empreses que hi van anar. Amb aquesta exhibició va ser un èxit. I pensa que 7.000 o 8.000, de 7 a 8.000 van dins dels Estats Units. Imagina't, que amb aquest concepte, el 1851, empreses, tantes empreses que puguin vindre, creuar el mar, vindre...
Bueno, sí, sí, molt bèstia. Sí, sí.
Vull dir, va ser alguna cosa molt important. Per destacar, per tocar-li, vull dir que no sigui només tant d'això, és a dir, aquesta fira, una cosa que sí que va passar és que no hi havia res decoratiu. Això és impensable avui en dia, eh? Una fira, vull dir, sempre has de fer alguna cosa... Però, bueno, la primera que van fer no hi havia res decoratiu, però van tenir la gran sort que tota aquesta construcció es va fer dintre de com un jardí.
Sí.
Aquí hi havia arbres. I els ecologistes allà es van ficar forts que aquells arbres no s'arrenquessin. Però, bueno, això va ser el que va salvar, és a dir, en el projecte inicial no hi havia cap tipus de decoració, és a dir, però sí que aquests arbres va ser el que va salvar tot aquest punt més bonic visual del que seria la fira. Imagina't, són curiositats d'aquestes coses que a vegades...
Sí, sí, molt interessant.
No, coses que no hi... Que, bueno, avui és impensable, és a dir, has de fer un estant que sigui atractiu, que pugui quedar l'atenció i tot, però, bueno, en el començament tots comencem... Tot té un inici.
Exactament, sí, sí, tot té un inici.
Llavors, i aquí també amb aquesta fira el que van fer, van utilitzar ja van començar a fer aquests formats prefabricats perquè pogués ser molt ràpid el muntatge i el desmuntatge, perquè després pogués recuperar els espais. És a dir, no sé, per exemple, doncs la Fira del Turró, quan fem la fira aquí a Gramunt, doncs hi ha una setmana o 15 dies i comences a veure què passa aquí, no? Que si les balles, que si les carpes, que no sé què. Doncs, clar, un dels secrets de les fires i perquè, bueno, i per la comoditat de la població, doncs, s'ha de buscar aquests muntatges que siguin ràpids i després que es puguin desmuntar ràpid, no?
Perquè ens entenguem, els actuals estants, que en el seu moment devien ser molt diferents, no? Però el concepte és el mateix, eh?
Sí, ja començava, ja era el concepte base de lo que hi ha una fira i d'aquest intercanvi, sí. Bueno, els estants allí no hi vam ser. Els joves que som, al mil i pico no hi vam ser. Però devia... Llavors sí que, posterior d'aquesta fira, 2 anys més tard, què va passar? Clar, van vindre els americans, que els americans són més xulos que els europeus, i van dir, nosaltres aquesta fira mos l'emportem. Aquesta fira de mostres que es va fer a Londres mos l'emportem. I llavors a Nova York van fer aquesta segona Expo Universal. Ja no li van ficar aquest nom tan complicat com havien ficat els anglesos, però sí que van fer ja la segona Expo Universal. Això és tema del 1853. Però la veritat és que no va anar bé, però sí la història, no va anar bé perquè la història ha quedat marcada com que va tindre uns resultats financers desastrosos. Vull dir, van acabar endeutats, la ciutat de Nova York va acabar endeutada. Bueno, és el que s'ha de vigilar quan fem projectes, que siguin també viables,
clar.
I tot firals. La tercera fira que es fa, i aquesta ja tornem a Europa, és a dir, tornem a agafar el relleu als europeus, la primera s'havia fet a Anglaterra, la segona a Nova York, la tercera, on fem la tercera?
A veure, em sembla que el país veí d'Espanya, potser?
Sí, molt veí d'Espanya, molt bé, París, el país. Aquesta fira es fa a París i ja també va tindre 21.000 expositors, és a dir, estem parlant de macrofires, de macrotrobades, perquè la gent pugui fer aquest intercanvi comercial. Mm. Vale? Llavors, aquesta fira també totes tenen alguna cosa de curiosa, o si més no, han quedat a la història. Aquesta zona d'exposició i tot, van decidir què farem per poder cridar l'atenció i se'ls va acudir a l'entrada fer una torre de 300 metres d'altura. No sé, coneixes alguna torre a París?
A veure, potser la principal que hi van tots els enamorats del món.
Doncs sí, avui en dia van els enamorats, però la idea d'aquesta torre...
No tenia res a veure.
És a dir, només es va fer per poder dir aquests dies de fira, la construcció, l'objectiu era aquest, per demostrar, òbviament, poder, ja tornem a tindre, de dir, escolta, nosaltres som aquí, París és aquí, i França som aquí, és a dir, era un símbol de poder, vale? I a més, com que era tot molt industrial, és a dir, van decidir fer una obra d'enginyeria per donar aquesta benvinguda. Què passa? Que aquesta torre que s'havia de desmuntar comença a ser l'atracció principal d'aquest esdeveniment, en aquell cas, sí. I quan se va acabar, que van decidir, escolta, potser que la deixem. I de fet, avui en dia, és impensable que te'n vagis de viatge a París i no et passis la foto típica a la Torre Eiffel.
Sí, 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 sí.
És a dir que, si algú hi va, nosaltres des d'aquí també els aconsellem que hem de visitar-la i pujar fins a l'últim pis.
I que sàpiguen, no?, que en el seu dia va ser un element, no pels enamorats, sinó un element d'un fet social, d'una fira,
sí,
en aquest cas.
Sí, sí. I que es quede, vull dir, és una d'això que es quede.
Que interessant, veure tota aquesta evolució de com va canviant.
Bueno, mira, és el que anirem fent aquestes setmanes. Anirem, a veure, dient cosetes i pararem a pensar sobre coses que les tenim tan, el que dèiem abans del coronavirus, coses que les tenim tant al nostre dia a dia que no ens les plantegem. Per exemple, un altre exemple que potser podem trobar més quan fem protocol, però per exemple a la societat mitjaval, ja, bueno, sabem que hi havia el senyor feudal i l'alclero, vale? Però bueno, una investidura d'un cavaller. Era un acte, era una cerimònia. I era superimportant.
Clar, t'ho he dit, socialment devia ser molt potent.
Clar, en aquell temps era molt important. És a dir, ja d'entrada, per dir que ja eres, que tenies aquesta afinitat al rei, per tot això, per fer aquesta demostració, ja només podia ser algú de la noblesa. Tenies que tindre aquest llinatge alt, o ja, bueno, ja això ja era impensable, és a dir, això que fan a les pel·lícules tan boniques de los campesinos, que luego no sé què, no, això ja no és així. Tu havies de ser ja d'un rango social, no?
Sí.
I aquest cavaller, doncs, havia de defensar el rei, la fe cristiana, vull dir, ja tornem a tindre el clero, m'entens, amb el poder. També havien de defensar les vídues i les òrfanes, vull dir, també entraven des d'aquesta part moral, també la tenien, i òbviament, doncs era un tema de pau, havien de mantenir la pau el que era el reinat.
Uh-huh.
Vale? I llavors hi havia les seves cerimònies, doncs, la nit anterior havien de purificar el seu cos, s'havien de banyar, hasta algú diu, incluso se lavava el pelo. Se trobava algú de... Incluso se lavava el pelo. Impensable que no va un esdeveniment amb el cap brut, però bueno, amb aquell temps ja era...
Home, llavors era un luxe, no?
Purificació total, sí, clar, amb aquell temps ja era... Sí, vale, sí. Doncs anaven allí, doncs, anaven a una església tota la nit, allà a l'altar, perquè tinguessin la bendició, a fer, bueno, tota la nit estaven allí de genolls resant, perquè fossin... Mira, tampoc no menjaven, vale? Anaven vestits de blanc, és a dir, purificació absoluta, doncs fent aquest dijú, és a dir, fent aquesta acceptació, no? És a dir, aquesta acceptació d'aquest deure, doncs, tan important.
Mm-hmm.
I llavors, a partir d'aquí, ja és el que hem vist més a les pel·lícules, el rei amb l'espasa, els tres copets, aquí a l'ombro, vale? I fer un jurament, això ho hem vist més de pel·lícules, més pel·liculero,
sí.
Però sí que és cert que ve d'aquesta tradició i era real. No?
Uh-huh.
I després, bueno, quan ja no estaven de guerra, que també no d'això, esdeveniment, què feien? Els tornejos aquests de... Bueno, els tornejos que feien.
Sí,
per celebrar, doncs... al costat del castell es muntava aquest esdeveniment. Hi havia el rei allí mirant doncs, com s'esbarallaven i com donaven aquest entreteniment. És a dir, ja tornem a tindre l'entreteniment que ja teníem dels romans.
Mm.
És a dir, sempre hi ha sigut els Jocs Olímpics dels grecs, és a dir, i d'aquests romans, les pel·lícules aquestes dels gladiadors, què feien? tenim la població descontenta perquè passen gana, vull dir, passen penúries, però què els hi fem? Hi ha uns dies de l'any importants que els donem un motiu de celebració. Llavors, sí. Doncs, aquest motiu de celebració que tenim, pues, aquests Jocs Olímpics, i això s'ha continuat. Això, la veritat és que ho hem continuat. Vull dir, si fem una barreja de tot, ho hem continuat. Si anem a veure, perquè ens havíem quedat als esdeveniments socials, però tenim un altre tipus d'esdeveniment, que és l'esportiu.
Com, correcte, abans has apuntat als Jocs Olímpics.
I un esdeveniment esportiu no s'entén quan fem un event esportiu per presentar, no sé, per presentar una campanya d'un producte, no sé, del Nike o de l'Adidas. No, això seria ja un altre tema. Una presentació de producte seria un altre tipus d'esdeveniment. Però els esportius en si és on tu celebres aquesta, la competència amb l'altre, i la destresa física d'un participant, el Mundial de Futbol, la Copa Davis. Mm. Vull dir, sempre, si anéssim mirant, és a dir, que s'ha mantingut amb la història.
Sí. I
hem passat dels gladiadors, i hem passat, m'entens, amb aquests torneigs, amb aquests tornejos que feien a l'edat mitjana, ja estem aquí, jo què sé, al Mundial de Futbol. No? És a dir, tots són esdeveniments que s'han anat adaptant als nostres temps i als nostres, bueno, a la nostra cultura, no?
Déu-n'hi-do, hem fet aquest repàs al llarg de la història relacionat a això amb diferents esdeveniments, doncs, esportius, com ens deies ara mateix, o culturals, o econòmics, o socials, no? En general, quan parlem d'esdeveniments, com has dit al principi, és una cosa que es fa, no? Algú l'ha de preparar, no? Algú l'ha de fer. Com ha anat això? Què és el que fa un organitzador d'events?
Bueno, realment és això. Nosaltres fem tots aquests puzzles que pot haver en un esdeveniment, tot, si és gastronomia, el procés de disseny, aquesta planificació, aquesta producció, doncs de qualsevol esdeveniment, sigui congressos, festivals, cerimònies, festes, convencions o reunions, doncs la nostra finalitat és aquesta, la d'encaixar totes les peces perquè tingui un èxit, no? Fer que és aquest desenvolupament d'aquest pressupost, aquest cronograma. És a dir, nosaltres acompanyem a la persona que té que fer aquest esdeveniment, l'acompanyem, som la seva mà dreta i li donem aquest assessorament i executem, és a dir, executem. Ja, depèn del servei que dones, però vull dir, moltes vegades hi ha parelles que diuen nosaltres ja ho tenim tot organitzat i ens fa molta il·lusió el que hem fet i ens agrada molt, però clar, el dia de la boda no poden ser ells els que estiguin allí vigilant que tot el que ells han pensat estigui endavant, no? Doncs també fem aquestes funcions a vegades parcials. Doncs aquell dia, prèviament, jo tinc totes les ordres del que tu vols o com ho has pensat, o entre els dos s'acaba de consensuar aquest esdeveniment, i aquell dia doncs nosaltres fem aquest acompanyament i ens encuidem de que tot et vagi bé i que tu puguis disfrutar del teu moment.
Que sembla fàcil, però no ho és.
Bueno, porta el seu temps, sembla que no. De fet, als altres països, tenir un organitzador d'esdeveniments és la cosa més normal del món, i allí, de fet, estan molt especialitzats. El que fa batejos, fa batejos. El que fa despedides de solter, fa despedides de solters. D'acord? Aquí a Europa no. Crec que Europa és una mica més complexa perquè no hi ha tanta mentalitat ni tanta cultura, no? Això comença a... Bueno, ja fa uns anys que he començat, no? Però vull dir que l'embranzida l'està agafant ara. És a dir, és algú que està al nostre costat, senzillament, i ens fa la vida més fàcil.
Mm-hmm. No és fàcil amb el temps que corren. No, deia que no és fàcil perquè a l'hora de celebrar, entenc que hi ha aquest component emotiu, si és una celebració doncs familiar, amorosa, etc. O hi ha un component important econòmic, si és un esdeveniment firal, etc. Un esdeveniment de caire econòmic, o també inclús esportiu, hi ha d'haver una organització. Realment és important que tot surti bé per tindre aquest bon record d'aquesta celebració, no? D'alguna forma, que important és celebrar, no?
Mira, hi ha un proverbi suec, que jo crec que té moltíssima raó, que diu: una alegria compartida és doble alegria, i una pena compartida és media pena. Llavors, si pensem en això, ja ens comença a parlar de què és important celebrar. El bo, és a dir, aquestes dates importants, compartir. És a dir, perquè no deixa de ser compartir, ¿vale? De que continuem pertanyent amb aquest clan, d'ensenyar les nostres victòries. Hi ha gent que a vegades diu, o ho sento jo, no? Digues que no, a mi com el meu cumpleaños no m'agrada celebrar-lo. O mira, jo fem només un soparet a casa, o jo no tinc edat per aquestes coses. Hi ha gent que a vegades ho diu. O no m'agrada ser protagonista, no tinc temps. El no tinc temps, bueno, això d'aquí és l'excusa però jo crec que és important, és a dir, tens lo que, la realitat és que és aquest dia a dia, no és que no tinguis temps, és aquest dia a dia que ens està consumint, o a vegades que ens importa més el que diran, o senzillament és que no fem aquesta parada que dèiem abans com el Covid. Ara han parat a pensar. Vull dir, estar a casa també ens ha donat temps per pensar i hem de reflexionar. I és important celebrar els aniversaris, és a dir, per exemple, tenim fills, no? I aquí no parlem de fer una macrofesta. És a dir, podem ser tres persones, però és important el celebrar que fem el primer any, el segon, el tercer. Han de veure, quan ells vegin aquestes fotos, que nosaltres, per exemple, els pares no hi serem, tornes amb aquell moment emocional, tornes a connectar, saps on pertanys. La gent que per tu és important aquell dia hi eren, això et fa sentir vius i ens dona felicitat. És a dir, tenim aquests moments i tenim que buscar aquest espai i aquestes oportunitats, aquestes ocasions per poder celebrar. I anar fent aquesta memòria inolvidable, no? Dels nostres, de la gent que tenim al costat, jo crec que és molt important perquè és part de l'evolució, perquè ens puja l'autoestima i és la manera de que nosaltres tenim de tancar i de començar cicles a la vida. Vale? És a dir, sí, hem de compartir el doble, l'alegria que es multiplique i la pena, doncs mira, sempre et queda el consol de qui tens al teu costat.
Exactament. Per això, precisament, farem aquesta secció que avui hem estrenat fent aquesta contextualització una mica, no?, de què és un esdeveniment social, com s'organitza i la importància que té en les nostres vides, com parlàvem ara fa un momentet. Si et sembla bé, de moment avui ho pararem aquí, ara que hem ficat aquest primer peu en aquesta secció, i emplacem que, juntament amb la teva col·laboració, amb els nostres oients, anem descobrint una mica més, no?, tot aquest món que envolta, doncs, aquesta vida social en general, formada per esdeveniments que, ja sigui per celebrar, per fer propostes econòmiques o esportives o el que sigui, és important de tenir a les nostres vides. Elisabet, un plaer iniciar avui aquesta secció amb tu i, si et sembla, el proper dilluns anem parlant de més temes.
Bueno, gràcies a tu, perquè juntes compartirem aquesta aventura digna de celebrar.
Exactament. Moltíssimes gràcies. Been out.